Notícies Vespre. Karen Madrid.
Els abonaments T-Mensual i T-Mensual Jove del transport urbà estaran bonificats en un 20% durant el 2023. Així ho ha aprovat avui un ple municipal extraordinari. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Aquesta bonificació suposa que els usuaris pagaran 30 i 20 euros amb 80 cèntims menys respectivament. El tinent d'alcaldessa de Cohesió Territorial, Jesús Rodríguez, defensa que aquesta bonificació és el que es pot permetre al consistori.
Hem fet estudis i els estudis que hem fet és que si nosaltres intentéssim arribar al que subvencionalment venia tant de la Generalitat com del govern central, l'increment de despesa augmentaria 1 milió d'euros.
La bonificació ha prosperat amb els vots a favor del PSC, Morell i Junts, mentre que Esquerra, Crida i Ciutadans s'han abstingut, al·legant que la T10 també hauria de ser bonificada.
Els sabadellencs ja estan preparats per celebrar les festes de Nadal.
L'augment dels preus dels aliments marcaran els àpats familiars, però això no ha frenat les compres de l'última setmana. A les commemoracions a taula se li sumen les litúrgiques, amb una missa del gall que omple les parròquies. A més, de cara a Sant Esteve es donarà la benvinguda a l'ambaixador reial, que s'estarà a la Casa Duran fins al 4 de gener.
I en esports, el nou entrenador del Sabadell, Miqui Lladó, serà el més jove de la Primera Federació.
El tècnic de 33 anys i 7 mesos s'estrenarà a la banqueta arlequinada en el primer partit del 2023 davant del filial de l'Atlètic de Bilbao.
Aquesta i altres notícies les repassarem a la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
A aquesta hora, situació bastant tranquil·la a la xarxa viària més propera a Sabadell, tot i que per molts és una operació sortida. A la B30 trobem 1 quilòmetre de retencions a Barberà en sentit nord. Ja a Barcelona, trànsit dens a la ronda litoral entre la Barceloneta i el Fòrum en sentit Llobregat i a la ronda de dalt entre Sant Gervasi i Nou Barris en sentit Meridiana.
El temps.
Ara mateix tenim 17 graus a Sabadell, 4 graus més que ahir a aquesta hora. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores, de cara al cap de setmana i Nadal? Li preguntem a la Carme Farnell. Bona tarda.
Bona tarda. Durant les properes hores continuarem parlant d'aquest ambient radiant, assolellat, sí que amb algunes boires residuals encara a hores d'ara, en punts de la Conca de Tremp, també cap a la falda del Prepirineu, i que a hores d'ara encara fa que la temperatura es mantingui un pèl baixa en aquesta zona, però en qualsevol cas ha d'anar pujant durant aquesta propera tarda. I és que ja a hores d'ara mantenim temperatures per sobre dels 20 graus en molts punts del litoral, per sobre dels 15 graus en molts punts de l'interior, i és una situació que s'ha d'anar repetint de cara als propers dies. Continuarem parlant de molta estabilitat de domini del sol, i sí que a primera hora del matí l'ambient serà fred, sobretot cap a l'interior del territori, però aquestes temperatures s'hauran d'anar recuperant durant les hores centrals de la jornada. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
El ple municipal ha aprovat en sessió extraordinària una bonificació del 20% dels abonaments T-Mensual i T-Mensual Jove del transport urbà. Això vol dir que durant tot el 2023 aquests abonaments costaran 30 i 20,80 euros respectivament. En aquesta mesura s'exclou una rebaixa del bitllet de la T10.
Hi han votat a favor l'equip de govern amb Junts per Sabadell, mentre que Esquerra, Crida i Ciutadans s'han abstingut. El tinent d'alcaldessa de Cohesió Territorial, Jesús Rodríguez, ha argumentat que és una mesura que va en la línia de les ajudes aprovades pel govern espanyol i la Generalitat per fomentar l'ús del transport públic en un context d'inflació de preus.
La voluntat del govern municipal és continuar a potenciar l'ús del transport públic per l'estalvi que genera a les famílies en una situació d'increment de preus. Per aquest motiu, es considera necessari mantenir la mateixa reducció de l'any 2022 d'un 20% en els preus dels títols de transport urbà de Sabadell, per tal de continuar sent competitius i mantenir l'atractiu pels usuaris, mantenint l'equilibri en els títols de l'ATM.
També ha afegit que les bonificacions es poden veure accentuades per eventuals ajudes del govern espanyol, que podrien arribar a rebaixar els abonaments mensuals fins al 50%, com ha passat aquest últim trimestre de l'any, amb la T-Mensual i la T-Mensual Jove. Des de l'oposició, però, s'ha criticat que la T10 no s'inclogui dins del paquet d'ajudes. Escoltem Aurora Murillo i Jesús Luis Fernández de la Crida i de Ciutadans.
No compartim que no s'aposti per la bonificació de la T10, que passarà de 6,15 a 8,80, cosa que creiem que no és un preu atractiu.
se debería hacer ese esfuerzo. Pero caso que no se pueda hacer, como mínimo que estuviera en la documentación la posibilidad de que ese título en concreto, cuando llegue la ayuda, esté. Porque es que ni siquiera en la documentación se menciona que la T10 podrá ser bajada cuando lleguen las ayudas del Estado, si és que lleguen.
El tinent d'alcaldessa ha respost que incloure aquest abonament i mantenir les bonificacions de l'últim trimestre del 2022 és inabastable per a les arques municipals. Des d'Esquerra, el regidor Santi Valls reivindica que destinar diners al transport públic no és una despesa, sinó una inversió.
L'últim ple municipal de l'any també ha servit per aprovar de forma definitiva les ordenances fiscals per al 2023, que congelaran els impostos. Tots els grups hi han votat a favor per unanimitat. El director d'Actua Vallès, Alberto Capitán, nega rotundament les acusacions fetes per alguns extreballadors que firmaven acomiadaments, ha dit a l'entitat.
Els acomiadaments, evidentment, no, han estat a nivell de reestructuració objectiva, a nivell de projectes que s'han tancat perquè no hi havia finançament, llavors la persona no podia continuar. Avaluacions en quant a perfils professionals, competències, possibilitats de reubicar, en molts casos s'ha reubicat a les persones fent les tasques quan això ha estat possible, però malauradament no hi ha hagut una altra opció. També.
De fet, Capitán ha argumentat que en els últims anys Actua Vallès ha registrat grans pèrdues econòmiques, un fet que, diu, no els ha deixat més remei que reduir despeses acomiadant treballadors.
Un altre dels punts que Capitán també ha volgut respondre són les acusacions de persecució d'aquells treballadors que s'havien unit al sindicat COS. El director de l'entitat nega aquestes acusacions i afirma que en els últims acomiadaments han vist una reacció radicalitzada.
També assenyala això, no? Que amb 13 persones en els últims, des del 2020 fins ara, que hem hagut de prescindir, ens hem trobat ara amb aquest conflicte radicalitzat per una forma bastant sorprenent, però que és després de molts acomiadaments on les persones, doncs, han marxat, han entès la situació i no hi ha hagut tot aquest moviment.
Capitán també ha afirmat que prescindir d'aquestes 13 persones no ha sigut una tasca fàcil per l'entitat.
Ràdio Sabadell, notícies vespre.
El carrer Sant Pere guanya interès arqueològic després de les últimes troballes realitzades per la companyia sabadellenca Arrago Arqueologia. Concretament, s'ha localitzat un amagatall del segle XIX i una sitja prehistòrica en aquest punt del centre de Sabadell.
L'amagatall estava pensat per acollir una sola persona, suposadament per evitar-li problemes, com es va fer posteriorment també amb la Guerra Civil. En el mateix espai s'ha localitzat una sitja prehistòrica, com destaca el Cafè de la Ràdio, l'encarregat d'Arrago Arqueologia, Jordi Roig.
Hem trobat una sitja de l'etapa de l'edat del bronze, prehistòrica, més o menys estem parlant de sobre el 2000 abans de Crist. I es tracta d'un forat fet en la terra, en l'argila, com si fos una gerra enterrada, però en aquest cas era excavada en el subsol, on s'hi guardava el gra. Després es tapava amb una tapa de pedra a la boca i quedava tot hermètic i guardava, diguem-ne, la collita i el gra un cert temps.
Aquestes dues troballes marquen un punt d'inflexió en matèria arqueològica. Roig n'ha apuntat el perquè.
L'advocat Cirera, carrer Sant Pau, carrer Sant Pere, hi eren carrers una mica d'expectativa menor arqueològica, perquè representa que són fora del que era la vila de Sabadell. La vila medieval, amurallada, amb les muralles, totes les seves restes i construccions, acabaven aquí, ja no existia. No? Es considera que eren zones de camps que s'urbanitzen a partir del segle XIX. Uh-huh. Però, en canvi, ara amb l'arqueologia hem pogut veure que hi haurien assentaments, hi haurien restes molt més antigues d'aquesta etapa prehistòrica que fins ara desconeixíem.
Per tot plegat, a partir d'ara es posarà més atenció a aquesta zona quan s'hi facin prospeccions. D'aquesta manera es podran documentar més moments de la història de Sabadell.
Ara fa 60 anys que els carrers de Sabadell van veure com la neu començava a caure i no va parar de fer-ho durant 24 hores. Les temperatures estaven per sota dels 0 graus i s'anaven acumulant gruixos des de 80 centímetres fins a un metre.
Es va desplaçar maquinària que estava netejant el riu Ripoll cap a la resta de la ciutat a netejar neu i és que 3-4 dies després encara en quedaven 75 centímetres. El meteoròleg sabadellenc Xavi Segura explica al programa El Cafè com es va gestar.
Es va mesclar aquesta erupció d'aire extremadament fred, temperatures sota zero a tot Catalunya, incloent el litoral i el prelitoral, i finalment aquesta borrasca va portar molta humitat, que va provocar aquesta mescla de precipitació amb molt d'aire fred, per tant, una nevada històrica que va començar, podríem dir, és el Nadal somiat per tothom, si tenim en compte les pel·lícules, òbviament.
El Vallès Occidental va ser una de les comarques més afectades per la nevada. A més, aquest fenomen meteorològic va coincidir en els temps amb les riuades mortals del setembre, uns mesos abans.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca, també a les xarxes socials.
En unes hores comença la celebració del Nadal. Un Nadal que arriba aquest any marcat per l'augment de preus i la inflació. Al Mercat Central de Sabadell han vist com aquesta última setmana la gent ha anat en massa a comprar els ingredients pels àpats d'aquests dies. Des de la direcció del mercat, però, apunten que els preus no han augmentat respecte a l'any passat.
Així és, en una entrevista al programa Al Matí, Cristina Sant Martí, gerent del Mercat Central, defensa que, com a mínim al mercat, la inflació ja va de sortida.
Aquest any no han pujat. Tenim en compte que sí que és cert que fa uns mesos la inflació pujava, però sí, ara està tornant a baixar. Llavors els preus s'han pogut mantenir fins i tot en algun cas per la producció d'aquell moment, doncs algun cas s'ha reduït fins i tot.
Sobre els hàbits de compra dels sabadellencs, David Vallet, responsable de la peixateria Mariluz, explica que han notat i molt un augment de clientela durant aquesta última setmana.
Bueno, sí, la gent aquest any ha agafat i s'ha esperat una miqueta, s'ha esperat una miqueta a última hora, també com són setmanes normales, que el Nadal cau un cap de setmana, sí, la gent també espera una miqueta més a aprofitar més tota la setmana, per dir, bueno, què farem, no farem, i d'aquesta manera ens organitzem d'una manera, perquè una altra, quan són així les Nadals cauen entre setmana o més tallat, doncs la gent agafa i fa una miqueta més la previsió.
De fet, els comerciants esperen que demà, dia 24, sigui el dia més fort de vendes, ja que tothom vol comprar el producte més fresc.
Nadal, però, no només se celebra a la taula, sinó que també té una part litúrgica. De fet, la missa del Gall, que se celebra demà a la nit a les parròquies de la ciutat, és la més concorreguda de tot l'any. Així ho ha assegurat el Cafè de la Ràdio, el mossèn de la Puríssima Joan Nadal.
De fet, les litúrgies relacionades amb el naixement de Jesús estan molt més arrelades que les de Setmana Santa. El mossèn apunta una possible raó.
No saps ben bé per què... Doncs, bueno, Nadal ha arrelat més, certament, que abans, ja ho deies, no?, que, clar, per Setmana Santa doncs, hi ha una part que és la passió, no?, que no és, diguem, una part més festiva, sinó de reflexió, té molta seriositat, no? I aleshores jo suposo que és per això, no?, perquè entra aquest element de, diguem, de dolor, de sofriment, de patiment, però que, clar, que això és que forma part de la vida.
Tot i això, admet que l'essència de la celebració s'ha perdut i se sorprèn que segueixi tan arrelada.
S'ha perdut, diguem, el sentit per una majoria de gent que se celebra Nadal però ben bé no saben a què es celebra. Si féssim una enquesta i preguntéssim, pues, suposo que tindríem sorpreses, no? Ara, és el que li deia, aquest és el misteri de Nadal, no? Que malgrat... la gent sàpiga exactament què és el que se celebra o no tant, però se celebra, no? I per mi això és com un miracle que enmig d'una societat, no?, tan plural i tan complexa se segueix celebrant.
El mossèn de la Puríssima confia en tornar a instaurar l'essència d'aquestes festes amb iniciatives com la Missa del Pollet, que es fa demà al vespre pensada per als infants.
I precisament per aquestes dates també l'animalada torna al carrer per celebrar el solstici d'hivern aquest estiu. Aquest dissabte, volíem dir, serà la 16a edició d'una festa que fa 2 anys que no se celebra per culpa de la pandèmia del coronavirus. Com sempre, s'ubicarà al carrer Emprius, a l'aparcament del campus de la UAB de Sabadell.
Enguany arriba amb la novetat del solstici petit, pensat per a la mainada a partir de les 5 de la tarda. L'explica la presidenta de l'animalada, Tere Borrell.
Sortiran els genis loquis, que són uns follets màgics del bosc, amb unes fiafaies, que són les antorxes, i encendrem una petita foguera pels infants, amb unes músiques especials de l'animalada, que toca la banda de músics de l'animalada. Fem uns balls i després cagarem el tió amb un tronc també d'un follet que portarà sorpreses pels infants. Després, el que caguin, farem un taller de manualitat i s'acabarà la festa amb una xocolatada.
En paral·lel, hi haurà un taller d'art urbà a càrrec del col·lectiu Rebutjart, de 5 a 7 de la tarda. A partir de les 10 de la nit, hi haurà un espai per a microobert que pràcticament ja ha esgotat totes les franges per participar-hi. I a la mitjanit arribarà la tradicional encesa de la foguera.
S'encén la foguera gran, amb uns balls de canyes i de fiafaies, amb unes performances. I quan s'acaba l'encesa del foc, hi haurà 3 DJs i fi de festa, val? Que aquest any vindrà el DJ Loro, DJ Kaski i Trapissau. I també entre mig tindrem alguna sorpresa dels Bantumbats o d'alguna colla de Sabadell.
Borrell qualifica aquesta celebració com la festa major d'hivern de la ciutat, ja que serveix perquè la gent es retrobi als carrers en aquestes dates tan simbòliques.
I després de Nadal arriba Sant Esteve, que és la cita escollida per l'ambaixador reial per tornar a Sabadell. A les 12 del migdia entrarà a la plaça Sant Roc, on el rebran les autoritats. Després assentarà el seu campament a la Casa Duran, on recollirà les cartes dels infants de la ciutat fins al 4 de gener.
Tot i que les cites prèvies ja estan totes atorgades, l'ambaixador ha assegurat al programa Al Matí que seran flexibles.
La Casa Duran està oberta, marcant les directrius de Comerç Centre i Ajuntament, perquè això es fa molt, molt ben fet.
Sí.
Si hi ha algun nen o alguna nena que no ha pogut apuntar-se a cita prèvia, l'ambaixador no té cap mena de problema de poder agafar les missives de tots els nens. L'ambaixador està obert a tothom, però sempre dintre d'unes directrius, això està claríssim.
I tant. Eh?
I si no, perdona, ja també hi ha altres vessants per poder fer, per sigui per internet, sigui per correu electrònic, tot això també es pot fer.
A banda del campament de la Casa Duran, a partir del 27 de desembre també hi haurà cartes i carteres reials al Centre Cívic de la Creu de Barberà i a l'estació del Trenet del Parc Catalunya.
I avui s'estrena Com passa el temps, la proposta nadalenca habitual d'Il·lus Teatre, amb la particularitat que serà el primer acte de celebració dels 25 anys de la companyia.
D'acord, nosaltres som els il·lusos.
Es podrà veure a la Cava Orpí a partir de les 9 del vespre en 7 ocasions fins al 30 de desembre.
L'actor Jep Barceló, que hi ha participat des del primer any, diu al programa Al Matí que es tracta d'una revisió dels millors moments d'aquest quart de segle.
S'ha volgut fer una mica una revisió, un repàs, un anar enrere durant aquests anys i agafar, doncs, potser uns dels millors moments, o almenys uns moments que a nosaltres, doncs, bueno, d'alguna manera ens agraden especialment, no? I hem volgut fer això.
També hi seran Òscar Castellví, Montse Martínez, Pep Muñoz, Sílvia Ricart i Montse Vidal en l'apartat interpretatiu i Marina Prades i Dani Campos en l'àmbit musical. El grup està dirigit per Jordi Fiter, qui confia en arribar a una nova fornada de públic.
A mi m'agradaria també incorporar una nova generació en els nostres espectacles de públic, perquè, clar, ens anem fent grans tots, no? I això, doncs, també s'ha de tenir en compte. Però potser aquest seria una mica el repte, no? de trobar la manera de continuar.
La primera edició nadalenca de l'espectacle d'Il·lus va ser l'any 1998 a l'Àgora del Centre Cívic de Sant Oleguer i no va ser fins al 2006 que es van traslladar a la Cava Orpí.
No fan més que somiar. I
no deixem el teatre, perquè el Teatre Sant Vicenç també estrena una obra aquest Nadal. Es tracta de la comèdia En Blanc. Dirigida per Oriol Alguersuari, aquesta obra ens mostra una discussió entre tres amics que neix quan un d'ells es compra, per molts diners, un quadre en blanc. Ho explica Xevi Jiménez al programa Al Matí.
Comèdia de Jasmina Ressa, que sí. Parla de tres amics que un d'ells vol donar-se-les d'entès d'art i es compra un quadre. I a partir d'aquí surten, bueno, totes les misèries, comèdies i bromes entre els amics. I es munta tota una muntanya russa de la relació entre ells. És un text meravellós.
La comèdia del Sant Vicenç està basada en l'obra Art, de Yasmina Reza, un espectacle que reflexiona sobre l'amistat i sobre la mateixa naturalesa humana. El director de l'espectacle, Oriol Alguersuari, ha explicat al mateix programa Al Matí com serà aquesta adaptació del Sant Vicenç.
Ah, és una obra molt, molt entretinguda, molt, amb molt ritme, molt divertida. A més, transmet coses molt interessants que la gent segurament que els hi agradarà, i serà una estona molt agradable, segurament, perquè a més té trossos que, doncs, fan molta gràcia i està molt... És una combinació molt bona.
Dalt de l'escenari, per interpretar els tres personatges, hi pujaran el mateix Alguer Suari, Cheu i Jiménez i Òscar Rodríguez. L'obra s'estrena el mateix dia de Nadal a les 10 de la nit i també es podrà veure els dies 30 de desembre, 6, 7, 13 i 15 de gener.
Ràdio Sabadell. Bon Nadal.
A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
El 31 de desembre, la cursa de Cap d'Any de Sabadell.
La Cap d'en Reis.
Sabadell, capital del Vallès Occidental, de les comarques catalanes i del món en general, t'espera amb un recorregut de 5 o 10 quilòmetres.
Inscriu-t'hi ara.
Capdenreis.cat. Capdenreis.cat. Viu l'autèntic campionat del món de les curses populars.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
El conseller de Salut, Manel Balcells, ha signat el preacord del conveni de la xarxa concertada del Sistema Sanitari Públic, el Siscat.
Ho ha fet amb les patronals i els sindicats Comissions Obreres, UGT i d'Infermeria SATSE, però no amb Metges de Catalunya, que aquest mateix divendres ha registrat la convocatòria de vaga anunciada pel 25 i 26 de gener. La xarxa concertada inclou uns 7.000 treballadors, sobretot d'hospitals. El preacord implica un compromís de salut de 460 milions d'euros suplementaris al 2023 per fer possibles les millores del conveni. Entre aquestes, un increment salarial de fins al 3,5% com els funcionaris, revertir les retallades del 2010, blindar i incrementar les retribucions per compliments d'objectius i les de les guàrdies.
I nova vaga de mestres i professors el 25 i 26 de gener, coincidint també amb la de metges.
El sindicat majoritari a l'educació, l'USTEC, convoca 120.000 docents a una aturada de 2 dies. Des del sindicat reclamen la reducció de les 2 hores lectives als més grans de 55 anys, que s'equipari les condicions laborals dels professors tècnics d'FP, que recuperi el primer complement salarial als 6 anys i un pacte d'estabilitat per als interins.
Esports.
Miqui Lladó batrà els registres de precocitat a la Primera Federació. El nou tècnic del Sabadell, als 33 anys i 7 mesos, es convertirà en el més jove a dirigir un equip de la categoria quan s'estreni en el primer partit del 2023, davant del filial de l'Atlètic de Bilbao. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Lladó li prendrà el relleu a l'actual entrenador del Celta B, Claudio Giraldez, qui va debutar amb 34 anys i 6 mesos. I en la història més recent del centre d'esports, només José Solivelles va assolir les regnes de forma més prematura. Tot i la seva joventut, Gabri Gausax, exfutbolista del juvenil del Sabadell a l'etapa de Lladó a la banqueta, el veu perfectament capacitat per liderar el vestidor.
Quan vaig veure la notícia, a mi em va alegrar moltíssim perquè sé perfectament que és el candidat ideal i segur que l'anirà... Li anava molt bé, és un entrenador que a la mínima els jugadors, per la forma que parla, els coneixements que té, bueno, a mi em va donar la sensació que tots ja li agafen respecte i es fiquen sota les seves ordres. Aleshores jo crec que el Miqui no tindrà cap problema i segur que acabaran la temporada d'una manera espectacular.
Un altre dels jugadors que va tenir Lladó com a tècnic en aquesta etapa a l'Obrador Arlequinat va ser el porter Froy Leal, ara a les files del Badalona. Per ell, el més destacat del Sant Cugatenc és el seu esperit competitiu.
A mí Miqui es un entrenador top, la verdad. O sea, desde que lo tuve fue uno de los mejores años y ganamos la liga, de hecho. Y la verdad que Miqui yo creo que tiene un potencial muy top. Y la verdad que, o sea, lo que la competitividad que tiene él dentro del campo no la tiene nadie. O sea, se le ve una persona muy tranquila dentro, entre los jugadores se ve una persona muy tranquila, pero la verdad que en los entrenos es muy, o sea, muy competitivo, en los partidos quiere ganar siempre, ¿sabes?
Dimarts, a 1:15 del migdia, Miqui Lladó serà presentat oficialment al Sabadell en una roda de premsa en què també hi assistiran el president Esteve Calzada, el director general Bruno Batlle i el director esportiu en funcions Jaume Milà.
Un Miqui Lladó que entra, recordem, en substitució de Gabri García. 4 dies després de ser destituït, el de Sallent, fent gala de la seva transparència, ha passat pel programa Hotel Suís per fer balanç dels 5 mesos al càrrec.
A les últimes rodes de premsa, Gabri havia reconegut que amb els pobres números de les darreres setmanes corria el risc que prescindissin dels seus serveis. Ara bé, pel de Sallent, el marge que li han donat al club hauria d'haver estat més ampli.
Creia que
tindria una mica més de marge de confiança, crec que ha sigut molt poca, degut a la situació que hi havia aquest any al club, no? Crec que tothom ho sabia, ho teníem clar, o semblava que ho teníem clar. Jo vaig fer una aposta molt fort a l'estiu, vaig ser valent, sabent la situació, bueno, on em ficava, i després d'haver fet un gran any a un altre club, no?, fent aquest play-off, pues, bueno, creia que era un puesto amb reptes, on estava motivat, i per tant, pues, tot i que tu esperes, al final penses que es valoraran moltes més coses que no només tres resultats.
Gabri també creu que el Sabadell va competir en la derrota contra Osasuna, però més que li va costar el càrrec. A més, deixa la banqueta arlequinada amb la convicció que tenia el suport majoritari de la plantilla.
Si d'una cosa estic content és de la implicació dels jugadors durant aquests mesos que han tingut amb mi, i tot i que és difícil, això, jo crec que és molt complicat estar un equip en el que la dinàmica no sigui bona, però tenir tant suport dels teus jugadors, evidentment, no al 100%, sempre hi ha jugadors, pues, que estan més d'acord, menys, que juguen més, que els agraden més les decisions, menys, però que un percentatge molt alt de la plantilla, jo he notat que està en la línia de l'Alberto, no? Per tant, això és el que em deixa satisfet i em deixa tranquil.
I malgrat els mals resultats consumats a les últimes jornades i que el Sabadell es trobi en descens, l'extècnic arlequinat també ha dit que no hauria canviat res del que ha fet en aquests 5 mesos. L'entrevista completa la podeu recuperar al programa Hotel Suís d'avui. L'equip masculí del Club Natació Sabadell no ha pogut revalidar el títol de l'any passat a la Copa d'Espanya de Clubs de Divisió d'Honor de Natació. A Terrassa, la delegació local ha hagut de conformar-se amb el segon lloc. El guanyador final ha estat el Real Canoe, amb 30 punts més que els nedadors del club. Tot i això, el tècnic José Antonio del Castillo Casti remarca el nou rècord estatal que ha caigut avui per al Natació Sabadell, el 4% estils.
Sobretot molt content la part final perquè, bueno, pues aquest rècord d'Espanya del 4% estil, doncs ha sigut un fi de festa que és molt difícil de fer, perquè realment després d'una copa tan intensa que els nedadors neguen tantes proves que hi ha molt poca recuperació, és complicat, i llavors li dona encara una mica més de mèrit, no?
El femení, de la seva banda, ha acabat defensant la tercera plaça per davant del Gredo, San Diego i del Bidasoa, però a força distància del Sant Andreu, un cop més guanyador, i del Mediterrani. Per Casti, una de les claus per fer podi ha estat el fet de poder comptar amb un reforç de luxe per a la competició, l'egípcia Farida Osman.
Hem tingut una ajuda extra, com és la nedadora egípcia Farida Osman, que és amiga personal de la Marina, i van compartir Universitat dels Estats Units, i ha compartit amb nosaltres algunes setmanes d'entrenament i ha estat aquí ajudant-nos. Destacar molt el paper de les tres noies principals de l'equip, que ens han carregat a l'esquena tot l'equip, han anat moltíssimes proves.
Casti, d'altra banda, ha lamentat que les primeres espases hagin hagut d'assumir bona part de la responsabilitat, ja que algunes de les més joves han estat baixa per malaltia i, a més, l'opció de fer podi ha fet que s'hagi apostat per a les principals nedadores amb més proves del previst.
Encara sense sortir de l'aigua, Can Llong serà la seu de la Copa del Rei de Waterpolo del 3 al 5 de febrer.
Per la seva part, Terrassa acollirà la Copa de la Reina del 17 al 19 del mateix mes. D'altra banda, tres waterpolistes de l'Astral Pool Natació Sabadell han estat convocats per disputar amb la selecció espanyola masculina un torneig Tres Nacions a Dallas, a l'estil al femení en els últims dies, contra les seleccions dels Estats Units i de Sèrbia. Són Sergi Cabanes, Bernat Sanahuja i Fran Valera. No hi és el porter Edu Lorrio, que ha de ser pare en els pròxims dies. Els de David Martín viatgen el dia de Sant Esteve i els partits seran des del dia 28 fins al 3 de gener.
I en futbol sala, el futbol sala Sabadell femení ha dit adeu a les primeres de canvi a la Copa Catalunya.
Les arlequinades van caure per 1-0 amb un gol matiner a la pista del Manlleu de Primera Catalana. Es talla així, just abans de Nadal, la bona dinàmica de les de Xavi Muñoz, que venien de remuntar el vol a la Divisió d'Honor amb un empat i 4 victòries consecutives. La Copa es queda sense representació sabadellenca després que a primera ronda hagués caigut El Ático.
Gràcies, Helena. Bona tarda.
Molt bon Nadal.
Mig minut per 2:15. Tanquem el Notícies Vespre d'aquest divendres 23 de desembre. Recordant-vos que tot el que us hem explicat ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a la 94.6 dimarts a partir de les 8 amb el Cafè de la Ràdio. Que acabeu de passar un bon dia i que passeu unes bones festes.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.